Bona tarda. Les famílies afectades a l'edifici Ruïnós, situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys, han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble La Família Català per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per reforçar la seva sortida de l'edifici. Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts a la tarda en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. Cugat Mèdia també ha contactat amb el propietat i està pendent d'encara de resposta. Atenció, les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot han recuperat la trentena de places que van quedar en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat. És per això que entre aquest dimecres 8 de gener i el dimecres 15 de gener, l'Ajuntament obre una preinscripció extraordinària per optar a les vacants. Són 19 places per a La Mimosa i 10 per a la Gargot. En cadascun d'aquests centres, dues de les places es destinen a infants amb necessitats especials. Amb aquesta mesura, les dues escoles bressol recuperen totes les places. En el cas de Gargot, s'incorpora un grup de mitjans i passa a tenir capacitat màxima simultània de 4 unitats i 56 llocs escolars del primer cicle. I pel que fa a La Mimosa, s'incorpora un grup D2 i passa a tenir la capacitat màxima simultània de 4 unitats i 60 llocs escolars de primer cicle. En esports, és notícia que el primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat inicia l'any amb el derbi català de la Lliga Iberdrola davant el Barça avui a 8:15 del vespre al pavelló de Valldoreix. Les de Leo Passerini són novenes amb 17 punts i reben les blaugranes Cues amb 4. El partit correspon a la jornada 13 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques volen guanyar el maig per assolir un salt qualitatiu a la taula classificatòria. I a la Huesca ha sumat 15 medalles al Campionat de Catalunya Jove de tenis taula disputat a Reus i s'ha convertit en el segon club amb més medalles per darrere del Badalona. 5 ors, 7 plates i 3 bronzes són el balanç de la participació santcugatenca en aquesta competició. Sofia Carro i Roc Givert s'han convertit en els grans noms propis amb 6 medalles tant a les categories infantils com la cadet. El Club Vermell i Negre ha aconseguit una brillant actuació tot i la baixa destacada per de Mariona Moner, malalta, una de les millors jugadores de l'entitat. I atenció, després dels esports, també en matèria cultural, també els expliquem que el Teatre Auditori acull aquest divendres a les 8 l'obra Los Amigos de Ellos Dos, protagonitzada per Malena Alterio i David Lorente. La comèdia de Daniel Veronese i Matías de Federico és un text que reflexiona al voltant del lloc que ocupa cadascú a la societat. L'espectacle, que té gairebé les entrades exaurides, dura una hora i mitja, el preu de l'entrada general és de 28 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha un accident a la P7 a Sant Cugat, on hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i 2,5 km de lentitud, i que hi ha una petita retenció a la C58 per accedir just al nus de la Trinitat, per accedir a Rondes i Meridian. A la resta de vies, de moment, se circula sense incidències. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
És pianista, baixista, compositor, arranjador i director musical. Col·labora a la ràdio i a la televisió i participa activament en projectes docents. L'heu pogut veure al concurs Oh Happy Day de TV3 i l'heu pogut sentir en solitari també amb els Pets i recentment el duet que forma amb Lluís Gavaldà. Estem parlant, ni més ni menys, que de Joan Pau Chaves. Joan Pau, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt sí? bé. Encara aquí la darrera setmana abans de festes.
Molt bé, com molta gent, segurament, eh?
Sí, sí.
Ara fèiem un repàs a alguns dels teus treballs i col·laboracions, però ens hem deixat una col·laboració que potser és la més especial de totes, les que has fet fins ara. Saps de què estem parlant, oi?
Home, imagino que sí.
Et sona Temps amb tu?
Sí, sí, sí. És una cançó molt bonica amb la qual... Bueno, hem tingut l'experiència de fer-la plegats amb el meu fill petit.
Ahà, amb el Pauet.
Això mateix.
I com ha estat el procés de creació de la cançó?
Doncs, mira, el procés de creació, doncs, la vida que a vegades ens fa ocupats i que ens fa viatjar i estar en molts llocs, i bé, quan els meus fills van néixer, jo tenia molta feina, en aquell moment estava fent tele, precisament, ara comentaves això de Lo Happy Day, i les quatre temporals, quatre anys, i però tot i així, no tenia tot el temps del món, però tenia força temps per estar amb ells, i la veritat és que van ser uns anys molt bonics, però ara, de fa uns anys cap aquí, doncs, horaris han canviat, les dinàmiques han canviat, i em falta temps, no? Llavors, en un d'aquests viatges d'aquests darrers temps, doncs bé, vaig començar a escriure una cançó que abocava una mica aquests temps de Nadal i que pretenia explicar això, no? Que realment un dels millors regals podria ser això, no? El temps, no?
Clar.
Que Miquel Martí i Pol deia que el temps no es guanya ni es perd, sinó transcorre i nosaltres també transcorrem, no? I es tracta d'aprofitar-lo, perquè... comença i s'acaba, després torna a començar, no? Llavors, és una mica nostàlgica, és una mica d'enyor, també, i sorgeix d'aquí. Llavors, amb el temps, una vegada la tenia escrita, els meus fills canten molt bé, però el gran ja ha canviat la veu. I el petit encara conserva la veu blanca, i en Pau canta molt bé. I estava a casa, i la tocava, i em deia, ostres, aquesta cançó... és molt bonica. I vaig pensar, ostres, i per què no la cantes tu?
Clar, clar.
I així va ser.
Però llavors, quina és la vinculació del Pau Petit amb la música?
En Pau, bueno, aquí a casa, lògicament, hi ha molta música. Ells ballen, canten, toquetegen algun instrument. Tampoc, jo no, els he deixat molt espai perquè ells, si volguessin dedicar a tocar algun instrument o no... Però, va, jo el que penso és que han de fer moltes coses, van a dibuix, fan atletisme... Molt de temps tampoc hi ha, però sempre estan cantant i tenen moltes influències, els interessa molt, participen en alguns d'aquests campus rock que a vegades faig, també, doncs, també hi venen. Bé, la vinculació amb la música és aquesta, i que llegim, escoltem música i estan... Bé, són partíceps de tots aquests moments.
I de totes aquestes coses que fan, Joan Pau, que ara ens comentaves, tu notes si tenen un especial interès per la música?
Sí, evidentment. Evidentment, o sigui, el fet que en Pau hagi volgut cantar aquesta cançó i que entengués el que explica, no? Que realment... amb una cançó es poden dir moltes coses. Una cançó emociona. Jo ho veig quan ells canten cançons. A vegades amb en Martí agafem la guitarra i comencem a tocar cançons nostres o d'altres, no? El que se'n diu covers, i veus que ho canten amb emoció. Això per mi és meravellós, més enllà de si algun dia s'hi volen dedicar o tenen més o menys nivell. S'emocionen, i en Pau, que encara és més, crec que és més visceral que el Martí, encara se li nota més. I està tan emocionat que a l'escola cantaran pel concert de Nadal i cantaran la cançó. I està superemocionat.
Ah, mira que bé. Home, clar, serà molt especial. Això és compartir una part de la teva intimitat, no?, amb la resta.
Exacte.
Bé, doncs ja veurem quin camí trien, eh? Temps al temps, a veure què és el que fan.
Exactament.
Escolta'm una cosa, ara parlem d'un altre dels teus projectes. Enguany celebreu el 40è aniversari dels Pets amb una gira de 10 concerts. Com encares aquest tour pel territori?
Doncs la veritat que molt bé, molt content. El grup fa 40 anys crec que això, llevat, diria, a nivell de grups, no de solistes, a nivell de grups, crec que només hi ha la Dharma, que hagi fet tants anys d'història en actiu.
Sí.
I els Pets, jo crec que ja és llegenda viva, no? Llavors, hi ha molts discos, hi ha molt repertori, i s'ha decidit de fer aquesta gira de 40 aniversari, també amb aquest doble vinil que hem tret, amb tots una sèrie de grans èxits de tota la història, de tota la discografia. I clar, és una gira molt especial, perquè oferirem dos concerts diferents, en els quals un concert són dos discos íntegres i l'altre concert és dos discos més íntegres, no? Estem parlant de dos formats de concerts diferents, un que seria el Calla i Balla i el Som, que és el segon disc i el penúltim, i després el Bon Dia i l'Agost, dos discos que estarien a la meitat de la discografia de la carrera. No? Llavors, clar, per nosaltres és exigent, perquè clar, és un repertori de gairebé 50 cançons, i llavors, clar, normalment oferim concerts de la meitat, no? que bueno, que ja són concerts llargs. Els Pets normalment oferim 2 hores de concert. Clar, aquí ens estem anant al doble, no? Llavors això, bé, estem assajant i ens exigirà, sobretot quan tinguem 2 concerts seguits, que ja ens passa, perquè obrirem gira l'1 de febrer, 1 i 2 de febrer, l'Auditori de Girona, i un dia farem una proposta i l'altre dia farem l'altra. I està sent bonic perquè hi ha llocs que ja ens han contractat i que ofereixen, o sigui, ens contracten per una d'aquestes propostes, però al final, el dia següent, ens tornen a contractar per fer l'altra proposta, no?
Ja.
Llavors, bé, serà maca i seran, ja et puc, ara no et puc dir més coses, però ja et puc assegurar que seran més de 10 concerts.
Molt bé. Tu et vas incorporar al grup l'any 2006, quan el grup ja estava consolidat, vas anar...
No? No, perdona, t'he de corregir. No,
vinga.
No. Vaig entrar el 2001, amb el Respira.
El 2001?
Sí.
Molt bé. Què ens podries dir de la teva experiència amb un dels grups més emblemàtics del panorama musical català?
Home, jo crec que l'experiència és meravellosa, perquè al final han anat passant els anys sense voler. Jo em van sorgir altres coses i m'anaven sorgint altres coses, i tot el que m'anava sortint que no em permetia combinar-me amb els Pets, no sé, tenia com una intuïció que havia de seguir. I clar, a còpia dels anys, imagina't, fa 23, farà 24 anys
sí.
que vaig amb ells, els hi faig la direcció musical. Doncs a part de l'encaix en el grup, clar, hi ha una estima, ja hem compartit moltes coses a nivell professional i a còpia dels anys a nivell personal. I fruit d'això també és aquesta no, darrera època que amb en Lluís hem format aquest duet i que hem fet coses realment diferents de Pets i meravelloses també, i que ens han unit molt. Però el cas dels Pets és el que et deia, o sigui, curiosament era un dels grups de la meva generació, dels anys 90, i després ja em va deixar d'interessar aquest moviment, ja vaig estar parat, bueno, els meus interessos es van centrar en altres coses, i després, mira, tot torna, no? I em van oferir de si volia anar, jo m'ho vaig prendre, bueno, com una experiència, i al final ha resultat ser, doncs, un dels projectes de la meva vida, no? I en el qual, doncs, gaudeixo, he gaudit, he après, no sé, ha portat, els he fet créixer, ells m'han fet créixer, no sé, és bonica, és una història bonica.
Musicalment, què és el que has après amb ells?
Home, musicalment, mira, hi ha una cosa que és molt, molt, molt important, que crec que jo a vegades els dic als meus alumnes, no? que és el saber estar. O sigui, jo que he fet música de publicitat, que vaig estar a l'Oh Happy Day, un programa de tele, fent la direcció musical, t'has de saber situar una mica, has d'entendre una mica el que és el que se't demana o què és el que tu humilment pots aportar per sumar, no? I en els Pets també, en el seu moment em va requerir això, de dir, bueno, aquí estic no per fer probablement el meu projecte al 100%, és què és el que jo puc aportar, no? I això ha sigut un aprenentatge, perquè quan et poses a treballar en equip, jo crec que tots hem d'assumir una mica aquest rol, no? Quina és la peça que jo puc aportar? I crec que amb aquest plantejament tu creixes, els altres creixen i en definitiva el projecte suma i creix. I els pets també, i de quina manera, doncs per mi en aquest aspecte ha sigut un aprenentatge, a part de tota la música que m'han ensenyat a nivell de referents, no? O sigui, tant en Joan i en Lluís especialment són grans malhòmens, coneixen molta música i m'han donat l'oportunitat de conèixer referents.
L'any 2011 vas publicar el teu primer disc en solitari, Melic del món. No fa tant, el 2021 vam poder escoltar cançons de fi de segle. Quina és la teva experiència com a solista?
Bé, bona. A veure, jo, el problema que tinc és que sóc molt eclèctic. I llavors, hi ha aquesta tendència d'encasellar-nos, no? La necessitat a nivell de crítica musical, a nivell de discogràfica, a nivell de promoció d'encasellar-nos, no? Jo, és un problema perquè la gent a vegades t'ho diu, no? Ostres, però cap a on vaig? No ho sé cap a on vaig. I Melic del món responia una mica a la necessitat, després de tants anys de fer feina pels altres o de col·laborar amb els altres, d'haver fet produccions, etcètera, etcètera, de fer una mica el que a mi venia de gust. I clar, jo, a mi m'agrada molt la música jazz, fusió, rock-pop, no? Però també m'agrada molt la música clàssica, m'agrada molt la música jazz, i a vegades és tot un dilema, no? Però jo tenia ganes de fer un disc de cançons, no? O sigui que, per tant, estem parlant dintre de la gran bombolla del pop, pop-rock, però sempre amb aquestes cosetes, amb aquestes dolis, amb aquests aromes de jazz, no? I llavors Melic del món anava una mica en aquesta línia, amb la voluntat també d'escriure en català, que és com jo em sento més còmode, i ostres, bé, vaig fer prop de 20 concerts per tot el territori. Era un format que també em permetia combinar-ho molt bé amb els pets, i ja començava a fer tele també, i ràdio, bueno, era fàcil. I Cançons de fi de segle, doncs, era una cosa totalment diferent, no? Sortíem de la pandèmia, havent estat a casa tocant el piano, recuperant la idea aquella de quan estudiava, no? D'haver estat tu tot sol amb el piano, sí. I no sé, també amb la pandèmia de venir, a tots ens va passar una mica, no? Que va haver aquesta regressió de tornar a temps passats o a records, no? I clar, estant tan en contacte també amb aquest repertori, vaig estar tocant un parell d'anys amb en Josep Tió quan ell anava en solitari, tinc molt bona amistat amb els Laxen, tota aquesta colla, doncs, a part de ser la banda sonora de quan jo era adolescent, doncs també són amics, i vaig pensar, ostres, vaig a plantejar unes cançons, vaig a revestir-les només en piano, i aquí està la cosa, la cançó en tot i de segle.
I escolta'm una cosa, tens algun projecte entre mans en solitari o no?
Sí. La veritat és que voldria fer dos discos més. Un, que seria una mica en la línia de Melic del món, que és, bueno, ja fa temps que tinc idees de garetes al calaix, i sí, tard o d'hora en tornaré a fer un altre, perquè em ve molt de gust. I després també vull tornar a fer un altre disc a piano solo, però aquest de composicions originals, un piano així, bueno, textures una mica el mateix, una mica potser més obert, però minimalista, i vull fer postals sonores de Sant Cugat.
Ah, mira.
Sí, és una idea que també tinc, que ja tinc unes quantes idees, però bé, el que cal és tenir temps i tranquil·litat, que tampoc cal que hi hagi de venir una pandèmia per això.
No crida que... mal temps.
No, doncs la veritat és que sí, ho aniré fent, però clar, entre les classes del conservatori, encàrrecs que em fan, la gira amb els pets, campus rock, família i tot plegat, doncs em costa a vegades tirar endavant projectes.
Clar, home, és que déu-n'hi-do, ets un col inquiet, eh?
Sí, 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 sí. sí, de moment, mentre el cos ho permeti, sí.
Clar que sí, clar que sí. I escolta una cosa, què ens pots explicar del duet que formes amb en Lluís Gavaldà?
Home, doncs que ha sigut divertit, ha sigut tornar gairebé als orígens, perquè acostumats amb els pets, de que tenim un staff tècnic que ja fa un munt d'anys també que venen amb nosaltres, que arribes, que tot està muntat, que qualsevol cosa que necessites tens allà membres de l'equip que t'ajuden i que t'assisteixen, doncs mira, aquí ha sigut com quan al principi, agafar el cotxe, carregar una guitarra, un baix i un piano, i anar-te'n sense management, perquè teníem la nostra oficina de management està a Londres, com en Lluís, i anàvem remotament, o sigui, anàvem sols per tots aquests indrets, i hem fet 30, justament 30 concerts aquest 2024, i ha sigut divertidíssim, perquè hem anat a llocs preciosos, a llocs on normalment amb els pets no hi aniríem, o, no sé, raconets, no? Castells petits, perduts...
Més íntim, no? Més íntim.
Totalment, totalment. Allà, i allà ens rebia qui fos de producció, després per anar, si ens quedàvem allà a dormir a l'hotel, doncs també va pel nostre compte, i tots dos al cotxe, explicant-nos coses, escoltant música, sobretot barallant-nos a veure qui posava la cançó primer, i fent endevinalles a veure què sonava, i els concerts, doncs, molt divertit, una juguesca, un divertimento, no? Agafar cançons dels pets, versionar-les en aquest sentit minimalista i fer un guilty pleasure i barrejar-la, doncs, amb Morrison, amb Barry White, amb Bruce Springsteen, amb Wilco. Ha sigut molt, molt divertit. Ha sigut molt guai.
I ho seguirem sentint com a duet en els pròxims anys?
A veure, ara... això va néixer just després de la pandèmia, l'any 20, perquè amb els pets no podien sortir, no, perquè els grans formats, els concerts de grans formats no estaven permesos, i fruit d'un encàrrec de finals de l'any 19, que per una gira del curt circuit, em sembla que era, van fer 3 concerts, i després, com que no, l'any 20 no van poder fer concerts, la gent va demanar, ostres, i per què no ho feu, no? I llavors hem anat fent durant aquests anys, però hem intentat de no contraprogramar-nos amb pets. O sigui, clar, aquest format, tens 2 membres dels pets amb un petit format, i clar, o sigui, és diferent artísticament que amb el gran format. Sí. Llavors, quina és la premissa? Que mentre pets estigui de descans, faríem el duet. I és el que ha passat enguany. Enguany sí que estàvem de descans amb els pets. En Lluís fa 3 anys de treure un llibre que es diu Sona la cançó, que és un llibre molt divertit i per descobrir moltes cançons, me'l recomano molt. I fruit d'aquest llibre vam muntar aquest espectacle que hem fet aquest any. Llavors, de cara al futur, ara toca pets. Ara l'any que ve toca aquesta gira que serà, jo crec que serà una gira força activa. I tal vegada, quan acabi aquesta gira, doncs potser el 26. El que sí que et puc dir és que hem quedat molt contents, hem fet 2 cançons originals els dos, que vam publicar febrer-març. Ha sigut molt bonic, ens hem passat molt bé i crec que podria ser perfectament que quan en pets tinguin descans, tornem a sortir.
Doncs, escolta, ens queda molt poc temps. Tinc una qüestió més, perquè, de fet, podríem estar aquí xerrant una llarga estona, perquè hi ha moltes qüestions més, però només et voldria demanar pel que li demanes tu al 2025.
Ostres, tens amb tu. Tens amb tu. Jo el que voldria és que això, que el temps que tenim... que el puguem aprofitar al màxim, que el puguem gaudir. El temps que tenim, però en general, quan ens dediquem a fer una cosa, quan tu et dediques a fer el teu programa de ràdio o quan et dediques a preparar el teu programa de ràdio. Quan estem amb la parella, quan estem amb els fills, quan estem amb els amics, quan estem fent un viatge, tinc un problema amb el temps perquè soc bastant apassionat de dedicar-me al que sigui, clar, a les relacions o el que faig, i sempre se'm queda curt i em costa gestionar-ho. Per tant, Vull temps amb tu, vull temps amb les coses per gaudir-les.
Doncs ens sumem a aquesta petició. Temps, que és molt valuós. Joan Pau Chaves, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Que tinguis una bona entrada i sortida d'any. Que vagi molt bé.
Igualment a vosaltres. Una abraçada.
Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Amb l'inici del nou any són moltes les persones que es proposen iniciar-se a l'esport, tenir més paciència, autoestima i, en general, practicar uns millors hàbits per al dia a dia. Des de fa uns anys que el ioga i el mindfulness guanyen cada vegada més adeptes, però ara ha nascut recentment un moviment que aglutina diferents disciplines i l'epicentre és a Sabadell. Anem fins allà. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, sí, la Laia Barcons és una noia sabadellenca que ha engegat un projecte relacionat amb aquesta disciplina anomenat Joymov. Bon dia, Laia.
Bon dia, és un plaer.
A trets generals es podria dir que el Joymov és un exercici de connexió física i mental, però en què consisteix exactament? Quines disciplines barreja, no? I què és el que es treballa?
Doncs, tal com diu Joymov, són dues paraules que engloba la joia, que és joy, i move, moviment, tant a nivell comunitari com també a nivell físic. Per tant, el que pretenem amb Joy Move és moure les persones un altre cop cap a l'alegria de viure. I com ho fem això? Fomentant la connexió que hi ha entre la ment i el cos a través de diferents disciplines, que són la meditació, la dansa, moviment conscient, també fem exercicis de respiració, i tot això té una base científica que ve avalada per la neurociència, a més també la part d'intel·ligència emocional i, com he dit, tècniques específiques de meditació i de dansa. Per tant, el que fem és generar espais molt personalitzats i molt diversos en què agafem totes aquestes disciplines, les posem juntes com si fos un milkshake, un laboratori d'experiències, no?, per aconseguir tornar a crear aquesta connexió entre el cos i la ment, que és el que ens permet prendre decisions de manera coherent amb qui som i guanyar benestar.
Barrejar tantes disciplines alhora, no?, estar pendent de tants ítems o tants estímuls alhora, és fàcil? És un exercici que per començar és fàcil o requereix, doncs, constància, treball, pràctica per notar un efecte, no?
Com sempre, la pràctica fa el mestre, això ja ho sabem. Però és cert que no es requereix cap coneixement previ per començar, perquè al final, com he dit, totes aquestes pràctiques s'adapten a la persona. No és que la persona s'hagi d'adaptar a les pràctiques, per tant, ens adaptem amb allò que vinguis tu en aquest dia d'avui i treballem en base a això. Llavors, si avui el que necessites és aprendre tècniques de respiració que t'ajudin a calmar la ment i a tornar al moment present, comencem per aquí. I si després veiem que ja estàs més tranquil·la i que podem començar a posar escolta al cos per, you know, alliberar totes aquestes tensions i emocions que queden atrapades, doncs començarem a tirar per allà, que és d'alguna manera una meditació en acció, no?, en moviment. Per tant, és això, bàsicament, no necessites cap experiència prèvia perquè ens adaptem a les teves necessitats.
Tu això no vas aprendre perquè no és una disciplina, no és un exercici, sinó que es vegi molt, com per exemple la ioga sí que està més integrada, no?, o pràctiques així, però aquesta en concret no es coneix molt, almenys per aquí Sabadell i els voltants, no? Pel Vallès Occidental, potser Barcelona, la capital, sí, perquè hi ha molta més diversitat. Llavors, tu això, on ho vas aprendre i què és el que et va cridar l'atenció, no?
De fet, és molt curiosa la història, perquè, clar, no ho vaig aprendre a cap lloc. D'alguna manera, des de que era ben petita, sentia una certa desconnexió i separació del món, no? A l'escola se'm demanava molt la part de ment, i em sentia com que el cos estava molt oblidat, i com que des de petita he sigut ballarina, li donava com molt de pes a tot allò que s'expressava a través de mi, no? Llavors, sóc una persona molt curiosa, molt apassionada, he viatjat molt, ara crec que han sigut ja 25 països, i clar, conèixer diferents cultures també m'han permès anar com agafant cosetes de cada lloc. A Sud-àfrica va ser on vaig descobrir la meditació, i clar, després també a Viena vaig estar molt en contacte amb la dansa contemporània, que es parla més de moviment gairebé que de dansa, i quan vaig poder connectar el que em feia sentir meditar i estar tranquil·la i com aquestes sensacions les podia expressar des del cos, per mi va ser un gran què, no? Un gran match, un gran descobriment. I llavors, fent més recerca, vaig anar veient, no?, que ja hi havia persones que estaven treballant en aquesta direcció, que la neurociència estava començant també a treballar en aquesta direcció, que des de la prehistòria, no?, les danses tribals han sigut la manera d'expressió del cos, i que al final, tant d'una banda com per l'altra, vaig arribar a poder trobar aquesta connexió del per què faig el que faig i quin és el sentit que té.
Com comentaves, prové, no?, d'una cultura molt diferent a la nostra, més asiàtica, no? En aquest sentit, les persones que coneixen per primera vegada JoinMove tenen cert escepticisme o certa adversitat a provar-ho? Creus que, en general, aquesta diferència o aquest xoc cultural tira enrere moltes persones que potser els agradaria o els aniria bé?
La veritat és que hi ha de tot. Sí que persones que potser han estat una mica més connectades amb el cos o amb ioga, sí que estan més obertes, però és cert que em trobo que al meu voltant hi ha una certa reticència o una certa por, perquè és un camp molt diferent al que estan acostumats, no? És una cosa molt, molt desconeguda. I sí que al principi hi ha una certa resistència, però a la que comencen, a la que veuen el que està generant en ells, actes tan senzill com aprendre a respirar tranquil·lament i suaument, després comencen a veure, no?, tot el valor, i cada vegada estan més a tope.
Per tant, seria una pràctica, no?, un exercici ideal per totes aquelles persones que per aquest 2025 es proposen, doncs, connectar més amb si mateixos, tenir més pau mental, fer més exercici, perquè al final, doncs, també mous, no?, i també practiques exercici. Doncs és una pràctica ideal per aquests propòsits d'any nou, no?
Exactament. És una pràctica ideal. Ho toca tot. Toca tot això de baixar una mica de la ment cap al cos, relaxar les emocions, aprendre a gestionar-te totes aquestes emocions i moure-les i ballar-les. O sigui que sí.
La gent, amb els teus alumnes que venen als diferents serveis que ofereixes, que ara en parlarem, què en diuen, no? Una mica estan sorpresos de que no esperaven aquest resultat, no esperaven més, rebent el que ja esperaven una mica, doncs quin és el feedback que estàs rebent?
Estic rebent un feedback molt bonic i molt transformador, que fins i tot a mi em sorprèn, perquè des de molt al principi, des de la primera classe, les persones poden descobrir aquest valor intern que tenen i aquesta saviesa que ja ve innat en ells, no?, que el cos ja sap el que necessita. I ells mateixos, només amb petites guies, no?, que els hi dono, aprenen a obrir-se i a col·locar-se, no?, en el seu lloc. I és molt guai, estan molt contents i es desperten també com nous camins, no?, per a aquestes persones, perquè un cop aprens a pensar diferent, a sentir diferent, a moure't diferent, apareixen noves solucions a diferents problemes, no?, diferents situacions. Llavors, la rebuda està sent molt bonica i hi ha hagut moltes persones que han sentit aquest canvi radical en la manera com pensen, viuen la vida, i també a nivell físic, perquè clar, al final estàs fent moviment, no? Hi ha moltes persones que venen molt tenses i que quan els proposo fer alguns exercicis d'alliberar aquesta tensió, és molt divertit veure les resistències que el propi cos, no?, va posant, i és molt transformador, perquè et permet prendre consciència. Jo sempre dic que el cos arriba més enllà del que les paraules poden dir, i que a vegades tu dius, no, jo estic molt tranquil, estic molt tranquil·la, i de cop i veus que el cos està totalment tens i que no permet alliberar, no? I és molt bonic, perquè dona aquesta sensació de prendre consciència d'on estàs, i a partir d'aquí, d'aquest reconeixement, poder gestionar de millor manera tot allò que t'està passant.
Per la gent a qui li estigui interessant tot això, quins serveis ofereixes, no?, en quins horaris i a on?
Pel que fa als serveis que ofereixo, estic a nivell presencial i també estic a nivell online. A nivell presencial estic a un espai aquí al centre de Sabadell, que es diu Espai Alma, i llogo una sala que hi ha a dalt. Llavors, hi ha sessions tant a nivell grupal com a nivell personal individual, perquè hi ha persones que al principi, no?, els hi fa una mica més de vergonya i comencen a nivell més individual. Ho faig normalment a les tardes, els dilluns i dimecres, les que són grupals, a les 7 de la tarda, però estic oberta a obrir nous horaris, si així es dona la possibilitat, i a nivell privat és simplement que ho puguem coordinar, no?, amb la persona que vulgui venir. Després també faig tallers puntuals a diferents espais, he anat a diferents empreses i corporacions, a diferents grups de coaches per ajudar, per exemple, amb eines corporals per acompanyar equips, també he estat fent retirs, vull dir que, bueno, també és bastant ampli, no?, el rang de processos, i llavors, bueno, a nivell online les meditacions funcionen molt bé, i el moviment conscient, la veritat és que, per sorpresa meva, també.
Tot això ho vas anunciant a través també de la pàgina web que tens des d'aquest compte empresarial, des de JoinMove, amb una mica també la teva comunitat que et segueix, què és el que més et demana o què és el que més funciona, no?, ara mateix.
La veritat és que estic bastant sorpresa perquè ara han vingut molts homes, abans eren moltes dones i de cop ara s'ha com equilibrat bastant la balança, que venen molts homes a demanar-me sessions individuals per poder connectar més amb la seva part més vulnerable, amb el seu cos, i em sembla meravellós, meravellós, meravellós. També funcionen molt bé les sessions grupals, també faig sessions de dansa com a tal, que tenen una part més, també més d'autoconsciència, però és més com tècnica de la dansa, no? I després funcionen molt bé els tallers i sobretot els retirs. A la gent li agrada molt els retirs, perquè al final, clar, és un espai que et dediques tu de 3 dies, 4 dies, per estar 100% amb tu. I amb els altres, al final és una comunitat, no?, la que està allà al retir, sí.
Què recomanaries a una persona que ara, per exemple, ha escoltat tot això i li agradaria, doncs, iniciar-se, provar alguna cosa, començar, no?, a explorar tot això que estem comentant? Recomanaries que fes un retir perquè, per exemple, és l'experiència, doncs, més absoluta o més immersiva, o amb un petit tastet amb una classe individual o amb una grupal perquè s'ho passaria bé una mica? Quina creus, no?, que seria la millor experiència per començar?
Jo sóc del parer que hi ha tantes tècniques i maneres com persones. Llavors, la meva proposta seria que em contactessin, que ens truquessin, que parléssim d'en quin punt està, quines són les seves necessitats, i a partir d'aquí decidir-ho. Perquè sí que hi ha persones que potser estan ja una mica més obertes o que han treballat més el tema, i clar, un retir directe pot anar meravellós, o persones que potser amb tanta informació de cop els abruma, no? Llavors, jo diria que la part bonica de tot això, un cop més, és que la pràctica és la que s'adapta, no?, la persona, i que em truquin, que jo els explico i valorem.
Personalitzat, un servei personalitzat. Sí. T'anava a dir, tot això, tu actues com a professora, no?, o com a responsable de totes aquestes activitats, però també t'encarregues de coordinar tot l'equip que tens a darrere. Llavors, tu abans d'engegar tot això i de dir, vale, vaig a traslladar tot el que he après o tota aquesta inquietud que tinc a dins a través de JoinMove, tenies alguns coneixements administratius de comptabilitat per gestionar al final una empresa?
Sí, de fet, sí. Jo vaig estudiar un doble grau en ADE i Dret. Que, clar, la gent em deia, però un moment, estàs fent ADE i Dret, dansa, meditació... Ara estic fent un màster en Medicina Tradicional Xinesa i em diuen, però aviam, com agafes tots aquests coneixements i els col·loques en algo, no? Aquest algo es diu JoinMove, perquè defenso, no?, i protegeixo el benestar a nivell holístic. Llavors, sí que la part d'ADE em va donar unes grans capacitats, no?, uns grans coneixements per ser una mica la mànager de l'equip. No va ser fàcil, perquè en realitat, clar, a la carrera guanyes molta teoria, aprens molt coneixement al pla teòric, però no tant al pla pràctic. Llavors, aquest any i mig, no?, que fa que estic amb el projecte ja a nivell més estructural i seriós, ha sigut tot un viatge. Ha sigut molt intens, però la veritat estic supercontenta.
I per últim, una mica de balanç, no?, també, amb tot això ara mateix, quina repercussió té i com va començar?
Això va començar a nivell com molt petit, com a resposta d'una necessitat interna que jo tenia, no?, com t'he explicat, de poder encaixar, de poder fer les coses a la meva manera, d'entendre què estava passant dins meu, per què no hi havia coherència entre el que el meu cos sentia i el que el meu cap volia. Llavors, això va començar des de que era ben petita. Llavors, vaig començar a fer sessions de meditació i retirs per ara uns 4 anys, però encara no estava formalitzat com a projecte. Eren com tests, no?, per veure si això sí que tenia tirada o no. I després, fa un anyet i mig o dos, vaig estar en un itinerari de la Generalitat presentant el projecte. Va agradar molt, vaig tenir l'oportunitat i el plaer de rebre una subvenció des d'allà, que em va ajudar moltíssim a iniciar el projecte, i a partir d'aquí hem tirat endavant.
Doncs que vagi molt bé, molta sort per aquest 2025.
Moltes gràcies a tu també, molta sort.
Hola, sóc l'Àlex Flores i m'agradaria escoltar La Reina de Lola Índigo, ja que em posa molt content aquesta cançó i em recorda moltíssim aquest últim estiu.
Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos
sé que rapidito te late, pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel, y a tu jeva hay que darle kill feel, pero yo aquí, natural chill, culo bube se le ve sin feel, ay amor.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Ja ho avançàvem a la ronda d'actualitat. El Ministeri de Cultura ha comprat la Casa Gomis al Prat de Llobregat perquè esdevingui un centre cultural públic. Fins ara aquest espai s'havia conegut o s'havia fet conèixer de forma esporàdica amb les visites que havien organitzat família i ajuntament o més massivament amb el Manifesta 15. Per valorar i conèixer tots els detalls i tot el que implica, marxem fins al Prat Ràdio, on tenim Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. Tenim amb nosaltres a la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello. Bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
I saludem també via telefònica a una de les representants de la família, Inés Gomis Bertran. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyora Gomis, en primer lloc, què representa aquesta compra per la família?
Doncs pues, representa, com vas dir ahir, nosaltres teníem un somni i sabíem que aquesta obra es tenia de mantindre i, a més, des de que es va declarar bé d'interès cultural nacional, pues teníem l'obligació de mantindre aquesta casa. Però les següents generacions tenen altres problemes, altres objectius, i sabíem que hi havia un problema i un risc de la continuació i el manteniment de la casa. I, per tant, el Ministeri, amb la compra, ens assegura que això no solament tindrà una continuïtat per al manteniment, sinó que continuarà fent amb unes condicions molt millors que les que fem nosaltres, que érem, en fi, d'efecte, uns particulars, l'obertura i la possibilitat de que tothom pugui visitar la casa, passejar pel jardí i gaudir d'aquesta propietat que nosaltres hem tingut el privilegi de gaudir durant tants anys.
De fet, ahir mateix, en aquesta roda de premsa, s'hi referia com un somni i, a més, un somni, deia, ha fet realitat.
Sí. Sí, això és un somni que s'ha fet realitat perquè ens garantitza la continuïtat i ens garantitza no solament de la casa, del jardí i de l'entorn, sinó la continuïtat del que hem estat fent durant aquests anys, tant durant la vida dels meus pares, perquè la meva mare ja va començar amb les visites que li van demanar professors de l'Escola d'Arquitectura de la Politécnica de Barcelona, i hem continuat nosaltres, com per la part de que hem obert la casa per gent que estava interessada des del punt de vista de tesi doctoral o cursos de, per exemple, a la Salle, al començament del curs d'arquitectura, la primera lliçó la feia sempre a casa durant aquests últims anys. O sigui, era una activitat, nosaltres ens vam adonar compte que aquesta casa tenia un valor per l'arquitectura i per el patrimoni de l'entorn i del país important, i això ens van fer, sobretot internacionalment. Venien escoles d'arquitectura de Suïssa, venien escoles d'arquitectura d'Alemanya, venien arquitectes d'arreu del món, i això ens va fer adonar compte de que teníem alguna cosa important entre mans i que teníem de preservar. I que ho volíem preservar amb les condicions que havíem, de la forma i manera que havia començat els nostres pares, amb una obertura per tothom, un lloc de trobada de pensament obert, de creativitat, de progrés, en el sentit de com continuem avançant, perquè teníem filòsofes i tenien cineastes i tenien gent de tota mena, i obertura perquè la gent ho pugui també visitar i gaudir i aprendre de moltes coses. Per exemple, aquesta casa, un dels interessos dels meus pares va ser que la casa fos integrada amb l'entorn, amb el medi ambient, i l'alberca o la piscina. Pues, l'aigua de la piscina servia per fer el rec del jardí, i, a més, l'aire condicionat que utilitzava aigua, l'aigua vertia a la piscina. Vull dir que hi havia un cicle d'aprofitament, ara que parlem tant de l'economia circular,
sí, sí.
Pues hi havia un cicle que aprofitava això de l'aigua. Després vam posar vidres per d'uns colors que us van portar d'Alemanya perquè estigués la casa més isolada del... Clar, hi havia vidres a tot arreu, pues, més isolada de la calor i del fred. O sigui, hi havia un interès molt important amb el medi ambient d'una part i amb la conservació i integració en la natura. I aprofitament i respecte per totes les plantes i tot. Jo me'n recordo, no, aquest pi no es pot tallar, aquí farem un forat, perquè... O sigui, hi ha un respecte per tot lo de l'entorn que teníem al voltant de la casa.
Senyora Gomis, volia preguntar-li, la compra és l'immoble, entenc, i l'entorn més immediat, o què és el que entra dintre d'aquesta compra que ha fet el Ministeri? Vaja.
El Ministeri ha comprat tota la parcel·la. A la platja, la finca La Ricarda, el meu avi va donar una parcel·la a cadascú dels fills. Un cop a el que nosaltres anomenem a la Casa Vieja, o sigui, al Torre Cal Vallejo, no hi cabíem tots, el meu avi, després de la guerra, va fer una casa amb una parcel·la a la platja. I va donar una parcel·la, no sé si eren 2 hectàrees en aquell moment, després es va ampliar, a cada fill perquè si volien fer-se una casa... pues la podien fer. De fet, la família anava creixent i ja no hi cabíem tots a la Torrevieja. Aleshores, va ser ell, després va ser un altre tiet meu que es va fer una altra casa, després va ser el germà que evidentment de la parcel·la del llac, que és la que semblava que era com més important, i quan els meus pares van voler fer la casa, pues a la meva mare li van assignar la parcel·la la més allunyada. Potser perquè els meus pares eren molt avançats en idees i pensaven pues, que farien alguna cosa estranya que, bueno, que si no agradava massa, doncs almenys estava lluny, no? I, o sigui, que el que ha comprat el Ministeri és tota la parcel·la.
Tota la parcel·la,
tota la parcel·la, la casa, i tota la parcel·la de la nostra casa. O sigui, la parcel·la que pertany a la meva, als meus germans i a mi. Que és una parcel·la de prop unes 4 hectàrees, on hi ha la torre d'aigües, on hi ha la casa de dutxes, on hi ha el jardí, fins que arriba a l'entrada, que hi ha un camí que és una servidumbre de pas, que dona entrada, o sigui, que és part de la nostra propietat, sí, però dona entrada a les altres cases de la platja.
També entraria, per tant, aquella part també entraria, la part que ja havia afectada pel tema de l'ampliació de l'aeroport, però no quedaria dintre d'aquesta compra, però...
No, perquè la part que està... Bueno, no ho sé jo el que està afectat per l'aeroport. O sigui, quan entreu a... Si heu estat allà...
Sí, sí, sí.
Doncs, si entreu per la porta de color verd, doncs la part de l'estat hi ha una valla que ja pertany a Ena, que s'ho va quedar quan va fer l'altra ampliació.
Sí, és la part més propera a tocar de la platja del Prat, per entendre'ns. Sí, sí, d'acord, d'acord.
Exacte. Doncs... Està tocant a la part de on hi ha la torre del Prat, i la desalinitzadora, tot allò que està pegat a el que era abans la finca de la illa, on hi havia el càmping, tot això, que és la parcel·la nostra, tot això pertany ara al Ministeri de Cultura, bueno, al Patrimoni Nacional.
En aquest sentit, volem preguntar-li, tenim aquí amb nosaltres a l'estudi, precisament a l'Anna Martín Culló, la tinenta d'alcaldia de Cultura i Educació, que és també el que implica el fet que passi a mans públiques, no?, un edifici tan rellevant, una joia arquitectònica com és la Casa Gomis.
Implica justament el que justament ha estat dient la Inés, que és aquesta voluntat de poder fer un centre i que sigui d'accessibilitat a molta més gent. Tenim la sort de que ha sigut una família que ha volgut tenir aquesta consciència de poder fer visites guiades amb la Porta Deltes, visites que nosaltres com a Ajuntament hem treballat molt colze a colze, o amb el Manifesta, on van passar milers de persones per aquesta casa, però poder-ho tenir d'una manera ordenada i sobretot que puguem obrir-la a molt més públic d'una manera diària o com es pugui després gestionar amb les administracions competents, la veritat és que ens dona l'oportunitat de donar a conèixer a molta més ciutadania i poder fer un manteniment que tothom sap que li fan falta a molts dels objectes i mobles o a la pròpia casa, que és veritat que la família ja tampoc hi podia dedicar-hi més. Per tant, és una possibilitat d'obrir-lo al públic, obrir a la ciutadania i, sobretot, donar a conèixer aquest gran tresor que tenim al bell mig dels espais naturals del Delta. El manifesta es va veure clarament que poder obrir tots els dies de la setmana i encara així teníem una limitació de persones al dia, va ser que molta més gent conegués la Casa Gomis, conegués aquest tresor que tenim i que, per tant, aquesta defensa del territori o aquesta realitat tan complexa que tenim a la nostra ciutat i que el Prat la coneixem bé i la reivindiquem, pues, bueno, sigui a ulls de molta més gent a Catalunya i a nivell estatal, pues, sigui més coneguda. Sobretot és la preservació d'aquest patrimoni cultural, arquitectònic i natural que és la Casa Gomis.
De moment s'ha de definir el pla d'usos, però en qualsevol cas, com serà aquest procés de decisió? Perquè ahir es va parlar d'un treball a tres bandes, no? Entre Ministeri, Conselleria de Cultura i també Ajuntament, no?
Sí, nosaltres esperem que s'obri aquesta taula de treball on puguem aportar com pensem que ha de ser aquest nou centre cultural, que aquest nou centre que pugui integrar aquesta mirada natural i aquesta mirada arquitectònica que ens dona aquest espai com és la Casa Gomis. Nosaltres, és veritat que durant molts anys hem treballat de la mà amb la família i també amb el nostre propi coneixement com a Departament de Cultura, amb l'arxiu. Hem treballat moltíssim, moltes vegades hem pensat què podria arribar a ser la Casa Gomis si algun dia passés el que va passar ahir, que és aquesta adquisició per part del Ministeri de Cultura. Ens tenen molt present, tant el Ministeri com la Generalitat. Saben que som un ajuntament que hem tingut sempre de prop a la Casa Gomis i aquesta voluntat d'obrir-la a molts més públics i poder fer un treball amb molta més intensitat, amb col·lectius, amb escoles, amb instituts, no solament de la ciutat, sinó de tota Catalunya i de tot l'Estat. Esperem que en aquesta taula de treball puguem pensar conjuntament com ha de ser aquest centre cultural, com s'ha d'interrelacionar també al seu voltant, que no podem oblidar que no només la Casa Gomis, sinó aquests jardins, aquesta pineda que també entra dins del bé nacional d'interès cultural, és a dir, sí, d'aquesta protecció tan important que tenim a nivell català, i després també, com ha dit el ministre, també haurem de veure quines proteccions a nivell estatal també es poden adquirir amb aquest nou patrimoni que ha adquirit el ministeri i que serà de tothom al cap i a la fi.
En qualsevol cas, ahir el ministre Urtasun ja deixava clar que això no acabava de blindar l'espai respecte d'una possible o una eventual ampliació de l'aeroport del Prat. De fet, ara mateix, doncs, la senyora Gomis ens deixava clar, no?, que la zona que estaria afectada, parlem en condicional, no entraria dintre d'aquesta compra.
No blinda, però sí que és veritat que el fet de conèixer la Casa Gomis, de poder-la conèixer de prop, tant la Casa Gomis com el seu voltant, fa que més ciutadania sigui conscient i agafi consciència del que suposaria una ampliació de l'aeroport i com afectaria, possiblement no passant per sobre, però sí com afectaria aquesta ampliació de la pista, amb un espai que s'ha d'entendre que és una casa que tota l'estona mira i mira al seu voltant i mira sobretot el territori i els espais naturals que té al seu voltant. Per tant, el blindatge a lo millor no és urbanístic, però crec que sí que hi haurà un blindatge social quan molta més gent conegui aquest tresor com és la Casa Gomis.
Senyora Gomis, per acabar, volíem preguntar-li també a vostè al respecte de la porta oberta, i es referia així a aquesta porta oberta que ha tingut sempre la Casa Gomis, doncs, a tot el món de l'art, no? I també, doncs, aquesta porta que volen que es mantingui oberta, no?, de cara, doncs, a un futur.
Sí. Bueno, el nostre desig està ja en les administracions, i les administracions estan regides per polítics amb distintes formes d'enfocar el que és la cultura. Nosaltres, des de l'activitat del meu pare com membre del Club 49, del germà del meu pare, el tio Joaquim, amb les fotografies que és a la Fundació Miró, sempre hem estat oberts a qualsevol cosa. I no solament és la visita, sinó ens agradaria molt que allò fos un lloc de trobada per moltes coses, de pensament, de filosofia, de com es veu el futur, de conservació de l'entorn. Jo me'n recordo de petita que un germà de la meva mare li deia al guarda de la finca, que encara hi és, el Lluís Martínez, diu, no es netegin els camins del, del, vedado, diu, perquè hi ha les cries i si no els crios van allà per veure els animals i els espanten. I això s'ha de cuidar, s'ha de cuidar l'entorn. Vull dir que nosaltres ens hem criat amb aquesta cultura de tenir cura de l'entorn. Uh-huh. I creiem que això també és important per la gent que conegui la part del bosc, com abans, per exemple, que venien pues, ramats que menjaven tot el que hi havia per terra i el bosc estava net. Ara, per exemple, si veieu el bosc que s'ha quedat dintre la part d'Aena, ningú té cura. Qualsevol dia pot haver-hi un incendi perquè això no es neteja, perquè hi ha formes naturals de netejar els espais. Uh-huh. I això ens agradaria també que fos un dels objectius d'aquest projecte, o sigui, la conservació de l'entorn, la cura del medi ambient, tot això que ha format part de la nostra educació de el que nosaltres hem viscut. Uh-huh.
Molt bé, doncs hem parlat precisament amb Inés Gómez Bertrán, ella és una de les representants de la família, i també Ana Martín Cuello, tinenta d'alcaldia de Cultura i Educació. Una darrera pregunta ràpida, Flash, perquè segurament les respostes encara no ho sabem. Hi ha un calendari sobre la taula de quan podríem doncs, tornar a veure la casa Gómez en aquest sentit? O...
No, encara no ens l'han dit, la veritat.
Ja, pregunta flash,
sí, com dèiem. Sí, de flash. Encara no, però quan tinguem dates o taules de treball, us avisarem, perquè serà un moment important també per l'Ajuntament i amb aquesta visió de treballar cap a aquesta casa que ha de tenir aquesta mirada natural i d'interrelació, com justament deia la Inés, que és essencial i que és un tresor que tenim a la nostra ciutat.
Doncs Anna, Inés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
Moltes gràcies a tots.
I amb aquesta grata notícia tanquem aquest Connectats de dimecres. Gràcies a tots per la companyia i pel seguiment. Nosaltres tornarem demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat